La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a l'escriptor Màrius Serra, Núria.
El nostre convidat d'avui destaca per fer creacions que giren al voltant de la literatura, la comunicació i el joc. Sense anar més enllà, ha publicat més de 10.000 mots encreuats, 5.000 articles, 15 llibres de narrativa i 7 de ludolingüística. I també part de les seves obres han estat traduïdes al castellà, italià, romanès, coreà, polonès i parcialment a l'alemany i l'anglès. Una trajectòria impecable que ha estat guardonada amb premis com el Ciutat de Barcelona, el Serra d'Or, el Ramon Llull o el Sant Jordi, entre d'altres. Això sí, tenint avui a Màrius Serra amb nosaltres, hem de parlar també de la seva versió del clàssic Tirant-lo Blanc, de Joanot Martorell. Una versió modernitzada que ha obtingut els elogis dels especialistes i també un gran èxit popular. La veritat és que podria seguir una bona estona parlant de la carrera professional del nostre convidat d'avui. Però si ens centrem en el present, hem d'aturar-nos a parlar de La dona més pintada, una novel·la de ficció que parteix d'uns fets documentats de la vida del pintor Matías Palau-Ferrer i que avui ens ve presentant en directe el seu autor aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Màrius Serra, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
T'he de confessar una cosa, ja que estem a Ràdio Estel,
sí.
M'he de confessar a Màrius, perquè avui dèiem des de redacció quina cançó li posem per presentar el Màrius Serra amb aquest llibre La dona més pintada, no? I hem pensat en aquesta cançó de The Wings, que fa referència a les últimes paraules que va dir Pablo Picasso, que ell va veure per mi.
Ah, fantàstic.
I per tant,
clar, estem una mica
d'això. Escolta, comencem escoltant aquesta entrevista, escoltant també un tall d'un reportatge de Televisió Espanyola que ens explicava això.
Cada aniversari del dia que va sortir la sentència és l'hora final d'algun quadre dels que Palau Ferrer encara conserva i que va cremant un any sobre l'altre. Amb aquesta actitud, el pintor vol fer un clam a la societat perquè no es torni a repetir mai més un fet com aquest.
Un llibre de Màrius Serra, La dona més pintada, que ens parla d'aquest pintor, Matías Palau Ferrer. Mm-hmm. Qui era Matías Palau Ferrer?
Bé, és un pintor, un artista montblanquí que provinent d'una família humil, de pagesia, però que de seguida ja de ben infant va mostrar grans dots per al dibuix i per a la pintura. Després d'un període de formació a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, que hi anava per la tarda, després d'haver passat unes oposicions i treballar pel matí de funcionari per visió social, li van concedir una beca per anar a París, va continuar començant a tenir un cert èxit de crítica, uh-huh. I va acabar als anys 70 exposant com a segon artista viu que exposava la Biblioteca Nacional de Madrid, el primer havia estat Salvador Dalí, amb una expectativa de projecció espectacular, conegut popularment en la premsa i tot plegat com Picasso 2, que ell, la qual cosa ell replicava, no, jo Palau Ferrer 1, volem dir no d'això, però la seva adscripció fins i tot estètica, el cubisme li portava clarament una línia, i bé, tot això passava i tot el que he anat dient fins ara, que va a 70, 72, molta gent que potser ens escolta ara dirà, però i com és que no em sona de res, ni aquest tio, no? Doncs bé, va entrar en un litigi que va perdre i això el va obligar a pagar una sentència força peculiar en el món de l'art, que el va obligar a pagar 42 metres quadrats de pintura a l'oli a un promotor, en Miquel Pairats, de Reus, amb qui mantenia aquest litigi, i això el va, diguem, trencar per dins, es va deprimir, podríem dir, en llenguatge més d'avui, i va entrar en la dinàmica de començar a cremar el que produïa. No tots els seus quadres, també hem de matisar-ho, però va estar 10 anys cremant en senyal de protesta per aquesta sentència, de reivindicació pel rol de l'artista, però bé, una mica també expiant els pecats propis, com ara haver signat un contracte sense llegir-se'l o sense valorar què signava i tot plegat, no? De manera que si algú li sona mínimament, és més per per aquest fet, no? Per dir, el pintor que cremava els seus quadres. Mm.
De fet, en el llibre hi trobarem precisament això, la història d'aquest litigi, del perquè d'aquest litigi, no?
Sí, 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 clar, jo, diguem, quan vaig començar a tenir notícia, que jo tampoc coneixia l'obra de Palau Ferrer, fent de jurat d'un premi al Josep Vallverdú a Lleida, vaig trobar un original que era el seu Renebot, que després s'ha publicat, tot i que no va guanyar aquell premi, i vaig començar a interessar-me per què algú podia voler un artista cremar la seva pròpia producció, no? Clar, després, estirant el fil, el perquè tenia, ja te l'he explicat ara, molt clar, aquest litigi. Però jo no acabava de treure l'aigua clara, no? Perquè és que era tot plegat una mica extravagant. I al final, han sigut 5 anys, diguem, amb l'interrupció obligada de la pandèmia entremig, he anat estirant el fil de la investigació i podem també contactar i tenir la col·laboració, que ha estat d'un gran ajut, d'un dels fills de Miquel Pairats, de l'antagonista del pintor en aquest litigi, i veure els contractes privats que van signar, la sentència, el text, de manera que, clar, m'he anat fent a la idea de tota aquesta història i clar, a mi m'interessava i m'interessa molt, entre altres coses, perquè posa el focus en una cosa tan etèria com qui posa valor a les obres d'art. Hi ha un valor que és cultural, que és estètic, que és de caire, diguem, intel·lectual o sensitiu, però després hi ha un altre que és pur mercat, és a dir, trinco, 10.000 pessetes per metre quadrat de pintura a l'oli, no? En fi, qui estableix la cotització i el valor? I això és una pregunta que m'ha interessat sempre, m'interessa en aquest cas, però m'interessa també avui en dia en molts dels àmbits de l'art, no? Per què una obra de Plensa, diguem, pot arribar a tenir un cost amb tants zeros al darrere.
Incalculable, sí.
Sí, i en canvi potser un altre artista de la seva generació, d'un interès que podríem intel·lectualment i estèticament considerar equiparable, doncs no ho té, no? Aquest intangible és una qüestió de mercat. I aquest cas, aquest litigi, me'l posava en safata per, d'una manera molt, gairebé et diria que cinematogràfica, entrar en la matèria.
Un llibre que parteix d'aquest assaig, el pintor crec que cremava els seus llibres, un assaig que va llegir Mario Serra en aquest certamen que ara ens comentava, aquest certamen literari. Sí que és veritat que també ens dius a la contraportada d'aquest llibre, de La dona més pintada, que també et vas fixar en el cas Banksy.
Sí, va ser el detonant, de fet.
Que tothom ho té com a nou, però clar, hi havia un home abans català que ja havia cremat els seus quadres.
Sí, sí. Jo estava mirant la tele, estava mirant altres notícies, diguem, i vaig veure el que tots van veure, perquè allò va ser clarament un gran spot.
Sí, va ser espectacular, allò.
Com a Sotheby's, no? En el moment aquest d'una gran subhasta, quan l'adjudiquen, un quadre d'aquest artista anònim, no? Que és la nena amb el globus vermell, algú acciona un mecanisme que el comença a destruir. Però, ai, las, el comença a destruir, però s'encalla. I llavors, clar, quan s'encalla, en el moment que s'encalla, val a dir que el meu esperit sardònic i malfiat sempre ja va activar-se, vaig dir, ara mateix està pujant la cotització.
I tant.
I en efecte,
va passar.
En efecte, va passar. Llavors vaig fer un article a La Vanguardia dient, escolti, senyor Banksy, vostè molt revolucionari, vostè molt antisistema, vostè el capitalisme, com l'ataca, però sap què? A Montblanc en teníem un que aquell els cremava.
Ara.
I a partir d'aquí, de fet, es va posar en contacte amb mi la família, el Francesc Marco Palau, el seu renebot, autor d'aquell original que jo havia llegit, d'allà jo treia la informació, i em va demanar si que estava a punt de publicar-lo, que si li semblaria bé, si em semblaria bé que posessin aquell article com a pròleg, i una mica, per dir-ho en termes futbolístics, contigo empezó todo.
Ara. Sí. No em vull imaginar, Màrius, però darrere d'una novel·la com aquesta, La dona més pintada, la feinada de documentació que has hagut de fer, no?
Sí,
creixent. I de fet que la trobem a l'epíleg.
Sí, ha estat un procés, i un procés molt apassionant, apassionant, però inesperat. És a dir, jo no, al principi, quan em vaig posar a escriure, a partir d'aquest episodi, en fi, jo a mi m'interessava el tema, però no tenia clar, ni de fet aspirava a trobar tanta informació, tanta documentació com al final he trobat, no? A partir d'un cert moment sí que dic, necessito contrastar el relat de la família, que és el que jo he tingut accés perquè els conec i tot han estat facilitats, amb el relat de l'antagonisme, no? De l'antagonista, de la família d'empairats, i la feina que vaig tenir de trobar-ho. Clar, un cop vaig tenir tanta informació, corria el perill d'ofegar-me sota la documentació. Llavors va ser quan vaig decidir fer una novel·la amb cua, és a dir, una novel·la que té la seva dinàmica narrativa, que no exclou la invenció, perquè és una ficció, no falsifica res, sinó parteix d'uns fets reals, però genera una història ficció amb les seves lleis, les seves, diguem, també exploracions de l'interior dels personatges, dels sentiments.
Per què fer-ho així, Mario, si no explicar la història més real, el més real possible, sense ficcionar-ho, diguem-ne?
Clar, mira, jo vull fer una reivindicació, i he estat molt conscient de fer això, una reivindicació clara de la ficció en aquest moment. Vivim un moment en el qual el valor de la realitat entesa com a sinònim de veritat ha estat corromput. Corromput per qui? Per jutges, per polítics, per periodistes, per falsificadors, que en nom de la veritat et venen sopars de duro, que després es demostra que estan falsejats, no? La ficció, que és un, diguem, reialme de la creativitat humana molt antic, parteix d'una convenció clara, que és que tothom pot entendre més amb la imatge d'un teatre. Tu vas a un teatre i dalt d'aquell escenari, quan tu veus morir un personatge, saps que l'actor no està morint. Però si està ben fet, ben pensat, si les lleis de la ficció estan ben travades, ben dirigit, ben interpretat, és probable que tu t'il·lumini elements de la teva ànima, elements que podríem dir-ne veritables, d'una manera molt més eficaç que no una llista de fets comprovables i constatables, no? Jo sóc romancer, jo faig romansos, jo he vist el cuento, jo reivindico la ficció en contra de la falsificació. Llavors, en aquest cas, hi havia tot un element que era, més enllà dels fets constatables i documentables, els sentiments. La història sentimental de Matías Palau-Ferrer, ell és un home solter, tota la vida, però ell és un home enamorat de diverses dones, però d'una ideal de bellesa, també d'una dona que és omnipresent en la seva obra, amb uns ulls verds, ametllats, que pot canviar una mica la fesomia, però sempre són els mateixos ulls, no? I sí que vaig poder documentar històries d'amor, però com es documenten les històries d'amor? Perquè tu fas una entrevista amb algú i et diu, és que es va enamorar de tal persona, això és un fet o és una projecció o és una ficció, no? Estem parlant d'aquest reialme, no? De manera que vaig decidir fer això, una novel·la anotada, és a dir, la novel·la que té no segueix un ordre cronològic, tot i que la novel·la basta del 54 al 84, centrada sobretot en els anys 70, que és quan hi ha el litigi, vas i vens, no? Entres, hi ha personatges que són de ficció, d'altres són un recull i d'altres tenen nom i cognom i tot va succeir. Llavors el que faig és escriure la novel·la en tercera i segona persona sense suplantar mai la veu de l'artista, li poso en boca coses que va dir documentadament en entrevistes i després, això té 436 pàgines, és una novel·la, però després hi ha 40 pàgines en primera persona del Màrius Serra que t'explica com ho ha fet aquest procés que s'ha anat trobant i 216 notes al final on hi ha 5 fonts, no? Una font pot ser Emda Hemeroteca, que és enorme, sobretot del pintor. Una altra font pot ser VIP de bibliografia, hi ha les memòries del Jaume Ferran, el seu gran velador, els llibres de l'Enrique Rubio, que era el Carles Porta de l'època, un periodista.
El narrador de la història.
Que et va narrant, que es fica perquè et serveix, però molts dels reportatges són tal qual, els va publicar. Després també hi ha entrevistes personals, una vintena de persones de l'entorn, dels dos entorns, però sobretot de l'entorn del pintor. També hi ha documents públics o privats, públics perquè la sentència és pública, però privats perquè he tingut accés a aquests contractes, i després hi ha el que anomeno Pin, que és la portentosa imaginació del novel·lista. És a dir, que també explico què m'invento i ho integro en el joc narratiu perquè jo no vull que la gent comenci a llegir per les notes. Jo no vull que... Però cadascú pot fer el que vulgui. Les notes són amb lletra més menuda, al final, que costi una mica d'arribar-hi, i el que jo aspiro és haver escrit una novel·la que pugui ser perdurable i que pugui ser llegida en una altra època, en una altra llengua, en un altre país, sense que importi gens si aquell personatge concret es deia així i va passar exactament com s'explica, sinó que pugui tenir el valor del que jo, com a lector de ficció, considero que m'aporta molt la novel·la.
Per tota la gent que ja està acostumada a llegir Màrius Serra, que n'és molta, que s'esperin això, com deia Màrius, la dona més pintada editat per provar, que hi podran jugar també amb aquesta novel·la d'alguna manera de seguida. Màrius, et segueixo preguntant per la documentació, que hi ha coses molt curioses, però expliques també a la Pila, que ara que em deies teatre,
sí,
que inclús podria haver estat tot plegat una obra de teatre.
Va haver-hi un moment, probablement La dona més pintada és la novel·la de les que jo he fet que més vegades he començat i per llocs més diferents, que he canviat més coses, si segona persona, primera, passat, present, i va haver-hi un moment que estava tan encallat que vaig decidir fer parlar els personatges. Com a exercici, no? I vaig començar a fer escenes i vaig arribar a escriure, hi ha una obra de teatre escrita que ben bé l'argument ja no s'assembla gaire al de la novel·la. De fet, però són els personatges i allò a mi em va servir, no ho havia fet mai, em va servir per entrar més, per arrodonir més el que era el caràcter de cadascun dels personatges, no? Tal com són a la novel·la, és a dir, si hi ha uns fets del qual provenen, però és clar, el caràcter, el tarannà d'un personatge ha de funcionar de cara al lector. L'oralitat també hi ha tres capítols que això m'ha resultat molt útil, que són diguem, paraules d'éssers anònims del poble, allò com rumors. Ai, vols dir, per què els crema? Però no haver-s'ho mirat, no sé què, allò, saps, com qui sent, com qui passeja per la plaça, pel mercat i va sentint, perquè realment hi havia reaccions que tenia gent de la que jo entrevistava, que tenia jo mateix pensant com reaccionaria si t'expliquen això, cony, que no se'l va llegir el contracte aquest home, per què no? Que no llegia. I també té aquesta dimensió oral, no, la novel·la, sí.
Ara em deies tot el que t'ha costat escriure un llibre com aquest. Et puc preguntar quant de temps hi portes treballant en un llibre com aquest?
Sí, el que passa, el temps sempre depèn de la intensitat. A veure, jo vaig començar el 2018, que és quan entro en la història i em fascina, ja començo, ja tinc textos que començo a escriure, també començo a fantasejar, potser a fer parlar els quadres, clar, quan comences tot és possible, pots agafar un codi més realista, menys, no havia descobert encara aquell periodista, l'Enrique Rubio, que et dona el codi, diguem, et serveix per seguir un fil d'investigació, i això és el 18. Ara, val a dir que la pandèmia, el 20, tal dia com ahir, tal dia com ahir del 20, ens van tancar, no?
Ahir feia 3 anys.
Exactament. Jo, la setmana anterior, encara havia anat pel món, l'obra de teatre l'havia acabada d'acabar, estava com una mica encallat, i de sobte vaig veure que havia d'estirar el fil, que necessitava fer més entrevistes, trobar més testimonis, i ens van confinar. De manera que vaig tallar-ho de soc arrel. Quan talles, per la meva experiència, quan estàs dins d'una novel·la i la interromps, pot ser que t'expulsi, pot ser que allò quedi... Que costi,
quedi en paper mullat, una mica.
Vaja, o inacabat, o costi molt tornar-hi a entrar. La qüestió és que en l'entremig, abans ho comentava la teva companya, doncs vaig acabar el Tirant-lo Blanc, que era una feina que podia fer tancat a casa durant 2 mesos sense poder sortir, no? I més temps. I per tant aquest projecte va anar quedant una mica enrere i no el vaig reprendre fins que no vaig aconseguir trobar el fil del fill, un dels fills, en Miquel Peirats, de l'antagonista, d'en Josep Peirats, que va ser llavors de dir ara sí que començo a veure que tinc doble versió, etc, etc. Vol dir que són 5 anys, però amb aquesta interrupció
anem aquí, Màrius, perquè crec que fins i tot et va reunir Clar, si això explica't a Ràdio Estel. Et vas reunir davant del monestir de Poblet amb Josep Pairats, fill de Miquel Pairats, que ara ens comentaves, i sí. Francesc Marco Palau.
Sí, sí, sí.
Com va anar tot allò?
Bé, va ser la primera de les dues trobades que vam suscitar, i de fet ells em consta que s'han trobat més cops, i a la presentació a Reus de la novel·la van seure plegats a primera fila, al centre de lectura. Però aquella reunió jo no sabia gaire si proposar-ho, si no... De fet...
Eren dues famílies que havien estat en litigi.
Sí, 50 anys enrere havien estat... en fi, una cosa així deixa ferides.
Una mica Romeu i Julieta, això.
Sí, sí, en aquest cas no hi havia cap parella de la família, però sí, sí, una mica litigi, sí, sí. Jo tenia els meus dubtes, també, i aleshores vaig veure bona predisposició per les dues bandes, la qual cosa em va portar al fet de dir, i si els hi proposo una trobada, perquè en Pairà sí que sabia que jo ja coneixia en Francesc Marco Palau, però Marco Palau no sabia que jo ja havia contactat amb el fill en Pairats, no? I de fet no en sabia res, ell ni es coneixien de res, ni això. Llavors vaig pensar, i on quedem, no? I clar, estàvem en el territori aquest de Montblanc més de l'un, Reus més de l'altre, perquè és on viu en Josep Pairats, i vaig pensar, calla, quedem al monestir de Poblet?
Lloc de pau
i de concòrdia, que com a mínim no prenguem mal, i davant hi ha
el fonoll.
Sí, sí. Llavors vam quedar que encara en temps de restriccions i això, a una terrasseta de fora, ens vam fer un selfie que et puc mostrar, te'l mostraré tot seguit.
Trobo el mòbil, Mario Serra,
i tot. Sí, no, i tant. I a partir d'aquí el que vaig veure és que a mi, per mi va resultar bastant interessant, que el meu paper havia de ser més que d'escriptor, d'escoltador. No? Jo havia anat d'oient...
Una mica de cronista?
Sí, però jo, clar, jo havia de fer...
Vinga, m'ensenya la fotografia.
Sí, doncs. Això és el fonoll.
Exacte.
Aquí és el fonoll i aquí els tens en concòrdia, ens tens a tots
en concòrdia.
Llavors, això, en certa mesura, també em va portar a la idea de dir... A diverses reflexions. Quin dret tinc jo d'explicar aquesta història? Qui m'ha donat a mi veu en aquesta història? Per tant, què és un escriptor, en realitat? Què és un novel·lista? I dius, jo aquí el millor que puc fer és ser el màxim de transparent, no? El màxim de neutre i alhora no jutjar. No jutjar. Jo crec que la novel·la no es jutja, en realitat... Jo crec que el territori de la literatura és un territori que tracta els seus lectors, és a dir, a qui s'adreça, els tracta com a éssers madurs, capaços de prendre les seves conclusions, cadascú, no? I bé, en tot aquest procés ha sigut una de les qüestions més agradables veure com... que també no deixa de ser curiós que per culpa d'una novel·la, d'un romanço, un romancer com jo, allò, un que viu del cuento, doncs reuneixi i aplegui a dues famílies que 50 anys enrere, doncs, bé, que hi va haver una ferida, perquè en el fons hi van perdre els dos.
Això t'anava a dir, dius que tu no jutges, però tu creus que sabent tota aquesta història i que la podem llegir a La dona més pintada, hi ha bo i dolent, o hi ha guanyador moral i perdedor?
Clar, bo i dolent no, ja t'ho dic jo que no. Bo i dolent, i a més aquesta mena de taxonomia moral sempre és molt perillosa, no? Però guanyador i perdedor s'intercanvien els papers, això és el que més m'interessava. És una història d'expiació de pecats, per tots dos. L'un, el pintor, diguem... ja se n'adona i ho verbalitza, que ell s'ha equivocat, que ha comès l'error de signar una cosa que no, sense valorar-ne, i acaba pagant a la justícia 42 metres quadrats de quadres enormes, que els va fer molt alts. El de la portada, per exemple, fa més de 2 metres, està ara mateix al Museu de Reus, i expiant el seu pecat, o per redimint-se cremant la seva pròpia obra com a senyal de protesta, però en el fons estronca la seva carrera, i això és una expiació. Però és que en Miquel Pairats guanya el judici, però queda davant de l'opinió pública com el dolent de la pel·lícula, però l'opinió pública sovint sí que jutja, i jutja d'una manera de vegades molt cruenta i injusta. No? Llavors què fa? Perquè és una persona viva i espavilada, el que fa ràpidament és dir, faré donació de tots aquests quadres que ara la justícia em dona a mi per demostrar que jo no em vull enriquir. Jo faré donació solidària. Llavors agafa els ajuntaments de l'època, Vilaseca, Valls, Alcover, també va a Tarragona, tal, i fa donació d'aquests quadres enormes en uns, que són els capítols que m'he divertit més fent, en uns actes que la premsa franquista de l'època recull amb unes cròniques al Diari Espanyol de Tarragona, amb senyores emperifollades allà del Domun i de les Associacions de Defensa de los Subnormales, sí. Terminologia de l'època, anava així, i allò que és benèfic, aparentment benèfic, i que Tarragona presenta el Maginet Pelacanyes, que és un personatge mediàtic que ara he descobert que era l'avi de l'Agnès Busquets de Polònia, imagina't, que a partir de la novel·la, i, o la Mari Sampera o així, però resulta que, com que els quadres són tan grans, perquè fan més de 2 metres, no hi caben al menjador de casa de ningú.
Tu diràs, no fots això.
Ningú ho compra. I avui, 50 anys més tard, tots aquests quadres dormen al son dels justos als magatzems dels museus municipals, o s'exposen de tant en tant. Jo vaig anar a recuperar per una peça pel Telenotícies La dona més pintada, aquest quadre, el de la portada, i ara que ja ha passat el centenari, no sé què, me'l van treure allò d'un armari d'aquells que obren amb les rodes, i me'l van posar allà, i clar, me la vaig trobar de cara fa dos metres
d'alçada.
Sí, molt més alta que jo, i una cosa que vol dir que el Peirats també va fer la seva expiació fent donació, i també va ser a Xorca, no? Aquesta expiació. Ell va morir l'any 84, va morir, segons la versió del seu fill, va morir molt tocat per això, amb la sensació que sí, havia guanyat però havia perdut, i justament el 84 va ser quan en Palau Ferrer oficialment va decidir deixar de cremar els seus quadres, no?
Ha estat 10 anys, no, cremant quadres?
Sí.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Em parlaves, Màrius, abans, em deies és una història del litigi, però jo rere aquesta història també volia parlar d'aquest valor intangible de l'art o d'altres coses, en aquest cas de l'art, però aquest llibre també és un gran homenatge que mai se li havia fet al pintor?
Sí, sense cap mena de dubte. És a dir, d'una banda, clarament el meu interès prové de la fascinació per descobrir sobretot els retrats femenins de Palau Ferrer, d'aquesta dona més pintada que
omnipresent.
Són preciosos. Sí. Hi ha hagut gent jove ara que m'ha dit, això és Tim Burton, això és una estètica, aquest punt, no? Que dius,
una mica, sí.
En la crítica de l'època li atorgava el valor de cubista que ell mateix s'hi autonava.
Una mica picassià,
Picassià, clarament, amb moltes temàtiques i estil, però també el fauvisme per l'ús del color, i el romànic català, fins i tot, deien. I alguns d'aquests retrats semblen pantòcrators fets dona, té aquest punt així pla. Hi ha molt d'art religiós, ja que som a Radio Estel, hi ha molt d'art religiós de Palau Ferrer, fins i tot, diguem, via crucis i això en escultòrics o petits, no? La qüestió és que jo el reivindico perquè me'n vaig enamorar, però és que tot aquest litigi prové d'un interès legítim, genuí, per part d'en Peirats, que abans del litigi de compra, et venc un xalet amb terrenys a canvi de metres de pintura, que tot, que ho va engegar tot, és un dels primers col·leccionistes i un dels més grans, que s'enamora de la seva pintura i comença a comprar-li, comença a ser un bon client, diguem, de Palau Ferrer, no? De manera que sí, jo a les presentacions del llibre el que faig és demanar sempre que hi hagi una pantalla, i mentre el presentador, jo mateix, diguem, avui la faré a Terrassa, demà, no, divendres a l'Espluga de Francolí, al Museu de la Vida Rural, i la gira és interminable, anirem la setmana que ve a Tarragona, el 23 aquí a la ONA, a Barcelona...
19 presentacions, em sembla. 19,
sí, ja em porto 3 o 4, però...
Déu-n'hi-do.
Però en totes elles intento que mentre anem xerrant o presentem hi hagi... un visionat pausat de diverses obres que cada 15 segons es van canviant i tot plegat, i la gent queda fascinada perquè diu, i com no hem vist, saps? Perquè hi ha un punt de descoberta d'un artista amb una obra que, tot i que va passar la història perquè els cremava, ja es veu que em va deixar molt sense cremar, perquè n'hi ha, surten per tot,
Màrius, tenim molt poc temps, però encara et vull fer alguna pregunta. La primera, sense desvetllar res, perquè jo crec que és una de les... faríem un spoiler, vaja. Però has trobat La dona més pintada?
Sí, jo només puc dir que l'he trobada i que el lector quedarà plenament satisfet, tindrà tota la informació al final de tot.
Com ha de ser,
Com ha de ser.
I tenint a Màrius Serra un dia com avui, volia aprofitar i preguntar-li Marius, com veus la situació del català a casa nostra?
Doncs és una situació de got, got mig ple, got mig buit. És evident que hem tingut moments millors, sobretot perquè això s'afegeix a una sensació de desànim general, i per tant és important posar-hi el focus, subratllar-la, cadascú des del seu àmbit, i posant un focus especial en la creació, diguem, de continguts, per dir-ho en terminologia actual, però de creacions atractives, seductores, en la nostra llengua d'una manera ferma i irreductible, perquè és l'única manera que s'hi incorporin nous parlants i, sobretot, que els parlants joves la sentin com a pròpia, no com a aliena ni com una cosa profundament antipàtica, no? De manera que jo intento sempre, veus, m'he begut, durant aquesta entrevista m'he begut gairebé la meitat d'aquesta ampolla de Fonagudes del Montseny, i jo ara la veig mig plena.
Ara. Suposo que ho has pogut veure, Marius, que el Departament de Cultura de la Generalitat ha fet tornar la queta.
Sí.
Bona notícia, no?
Sí, a mi m'ha sorprès una mica, la veritat. Trobo molt bé que ho il·lustrin els tiets, de tiets o tiets, com n'hàgim de dir. Això ho trobo molt bé. Però aquesta... Tinc dubtes sobre la idoneïtat de treure ara de l'armari aquesta campanya. En tot cas, qualsevol cosa que afavoreixi, que posi el subratllat i el focus en la importància de la llengua i del català com a via d'entendre el món, no com a peatge de res, estic a favor.
I per últim, Màrius, parlant de favors, et puc demanar un favor?
Vinga, demana.
Jo tinc una batalla amb tot l'equip del programa.
T'estan mirant, jo ho veig ara.
Sí, m'estan mirant,
A través del vidre, sí.
Jo sempre els dic que els buenos i els vales en aquesta ràdio, no. Mai. M'ajudes a fotre'ls i bronca o no?
A veure, hem d'esbroncar...
A mi no em fan cas, feu cas a Màrius Serra.
Clar. A veure, vale, re. Qui? És ell, el que diu el tècnic. T'estan assenyalant. A veure, jo ara tampoc voldré... Fa cara de bueno. Aquest noi fa cara de bueno. Ara, jo he de dir una cosa en descàrrec seu, Tot i que en cursiva, Josep Maria Sagarra, la seva novel·la Vida Privada...
No, si ara me la fotràs a mi.
Sempre que surt mossèn Claramunt, que és molt adequat esmentar-lo aquí a l'Estel, mossèn Claramunt, li posa que quan li fan una pregunta, mossèn Claramunt sempre comença dient bueno. Tres. I llavors Sagarra els posa com una llicència. Tot fossin els buenos i els males.
Tot fos això, eh?
Ara, a favor, digueu que molt bé i que d'acord i que... No sé si guai, no sé què dir-te, però vaja, digueu el que vulgueu, però digueu-ho en català.
Escolta'm, paraula de Màrius Serra. Màrius, em deies que avui la dona més pintada arriba a Terrassa.
Sí, ara a les 7, a la llibreria La Cinta de Terrassa. Tallarem la cinta.
Doncs hi anirem cap allà. Màrius Serra, la dona més pintada, editorial Proa, moltíssimes gràcies per venir avui a La Caravana.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.